la tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvingudes, benvinguts, habitants de la Tecnosfera. Què tal, com esteu? Tot bé? Avui de platja potser, o no, però el bon temps ja ens acompanya. Hem començat aquest nou mes de juny amb, bé, amb alegria, si més no, per aquest motiu, i amb ganes de compartir aquesta gairebé horeta de bona ràdio en la que les noves tecnologies són les autèntiques protagonistes. Unes tecnologies que ens aproparan a la part més pràctica, social i útil, de la nostra quotidianitat. I sabeu com m'agrada començar a mi aquest programa? Doncs sí, amb una cita. Avui l'hem buscat d'un home que era un inventor prolífic. Va fundar la companyia Ford Motor Company, el Henry Ford, efectivament, que deia el següent.
L'autèntic progrés és el que posa la tecnologia a l'abast de tothom.
Amb aquesta cita tan encertada, comencem la Tecnosfera d'avui.
Sumari.
Avui la nostra Tecnosfera el que farà és fer una mena de recorregut geogràfic, sí, per contactar amb els nostres col·laboradors. Fixeu-vos, primer anirem a Suècia, en concret a Estocolm, per rebre el Dani Aragai, que sempre té notícies fresques, de l'àmbit tecnològic, evidentment. També avui volem contactar amb l'Aitor Urraca, a Madrid, per destacar-nos la seva llum verda i la seva llum vermella. I el Martí Manent, que el tenim a Barcelona, ens vol fer, doncs, una mena de repàs del que ha passat amb Facebook, no? Sabeu que ha tingut una sortida a borsa no massa bona, doncs en parlarem amb ell. El nostre tema central no us el perdeu, perquè és un tema apassionant. El tema dels implants mèdics, de les pròtesis i les òrtesis, tot aquest àmbit, evidentment, que doncs, necessita de la clara ajuda de les noves tecnologies perquè alhora a nosaltres ens doni una qualitat de vida major. Doncs avui en parlarem a la Tecnosfera. Et quedes, oi?
La tecnologia social i útil. Tecnosfera, Marta Palencia.
Actualitat.
I arrenquem la primera Tecnosfera del mes de juny fent un repàs de les notícies tecnològiques. Aquesta setmana ha entrat en vigor la nova llei de portabilitat per a la telefonia mòbil. És a dir, a partir d'ara, canviar d'operador serà molt més ràpid i ho farem en només un dia laborable. Google ha publicat una nova web on reuneix els llocs que estan catalogats com a Patrimoni de la Humanitat. En total són 132 localitzacions de 18 països on podrem passejar de forma virtual. La web la podeu trobar sota el nom de World Wonders Project. L'empresa fabricant de mobiliari urbà Pensa ha presentat un fanal provist de connexions USB on, mitjançant els seus panells solars, pot subministrar, de forma gratuïta, energia pels nostres dispositius mòbils. El web PayPal, conegut servei de pagament per internet, ha tret una aplicació per a telèfons intel·ligents on permet fer compres a botigues físiques al Regne Unit sense cap necessitat de tecnologies especials com ara la NFC. Del 14 al 15 de juny tindrà lloc a Madrid la quarta edició de Retinnova, un espai on pretén reunir emprenedors i inversors relacionats en el món de la tecnologia per tal de desenvolupar nous serveis i mercats en el sector de les TIC. Investigadors de la Universitat Carlos III de Madrid han desenvolupat un sistema integral d'ulleres de realitat virtual que ajudaria a persones amb discapacitat visual a moure's amb seguretat per la via pública, ja que és capaç de reconèixer objectes i obstacles. El fabricant de cotxes Volvo està portant a terme a les nostres carreteres el seu sistema de conducció automàtica anomenat Sartre, un sistema que permet que diversos cotxes condueixin de forma autònoma seguint a un camió que els guia, com si fos una locomotora i els cotxes els vagons del tren. Us comentem ara que les Nacions Unides han advertit sobre la perillositat d'un virus informàtic que va ser detectat a l'Iran i d'altres zones de l'Orient Mitjà i que podria ser capaç de prendre el control d'infraestructures crítiques com ara centrals elèctriques. Aquest nou virus, anomenat Flame, també seria capaç d'obtenir informació confidencial en sistemes informàtics. I per últim us comentem que un grup d'informàtics ha posat en marxa una iniciativa anomenada la Lliga per a la Defensa d'Internet, on pretén, mitjançant voluntaris en presència a la xarxa, ja sigui mitjançant un blog, Twitter o un canal de YouTube, poder fer-se ressò de protestes i d'accions portades a terme per fer front a abusos contra la llibertat a Internet.
Tecnosfera. Des de Suècia, sense lag.
Sense cap mena de lag i amb molta il·lusió rebem setmanalment el Dani Aragai. Dani, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, com estem?
Molt bé, contenta i contenta per poder establir aquest contacte amb tu. I a més a més, contenta per doble banda, perquè avui el Dani ens proposa parlar d'una altra d'aquestes notícies engrescadores, però em deia, Marta, no viatjarem molt lluny, no anirem, per exemple, als Estats Units, sinó que em penso que ens quedarem a Espanya, no?, per parlar d'un bon projecte.
Sí, sí, i és que ens anem a la Universitat Politècnica de València.
Sí.
Que estan desenvolupant una nova tècnica per transmetre dades a alta velocitat a través de fibra òptica.
Uh-huh.
A més, aquesta nova tecnologia que utilitza un dispositiu modulador que pot transmetre diverses senyals a la mateixa, podríem dir, a la mateixa, cable òptic, que el que fa és que pot donar una velocitat 10 vegades més gran del que pot fer-ho ara o actualment, doncs un cable òptic.
Carai.
És a dir, multipliquem per 10, que això no és per ni per 2 ni per 3. És a dir, Déu-n'hi-do.
O sigui,
Déu-n'hi-do.
Aniria també relacionat amb una mena d'estalvi, no?, energètic, tot plegat.
Efectivament. No només pel que suposa, doncs, que consumiria menys electricitat, sinó que necessitaria menys temps per retransmetre la mateixa quantitat de dades, que el que també això repercutiria en una disminució d'energia.
Clar, clar.
Seria doble en aquest cas.
Seria positiu. Una tècnica que, a més, ha estat creada per investigadors que deies tu, en aquest cas, que pertanyen a València, a la Universitat Politècnica, o és d'on ha sorgit tota aquesta tècnica. Per tant, això és bo, que es facin coses d'aquest tipus, sempre ho destaquem tu i jo, que no només les haguem de destacar d'altres punts, que certament les destaquem perquè és on ens donen més incentius perquè es pugui investigar, no ho fem malauradament.
I a més ara amb tants retalls i tantes retallades, doncs investigacions d'aquestes que es fan mitjançant i gràcies a diners que es donen en investigació. Si tallem això, també tallem l'estalvi que suposa, en aquest cas, doncs, aquesta nova tecnologia que està portant a terme la Universitat Politècnica de València.
Sí, sí, sí. Una proposta, aquesta de la que ens parlaves avui, que a més, seria beneficiós per a d'altres sistemes, no?, com els sistemes de satèl·lits, els radars, tot plegat, radars, també.
Sí, perquè per això són molta informació que han d'enviar en un breu temps.
Sí.
I, doncs, amb aquest sistema de modular la senyal a través de la fibra òptica permetria, doncs, també enviar aquest gran volum d'informació i també, per suposo que per més endavant, perquè això més aviat està en procés d'investigació, però més endavant utilitzar aquest sistema, doncs, també per emetre el que seria, doncs, l'internet.
Clar.
És a dir, cada vegada estem amb connexions més potents, més velocitat, i doncs entre les connexions entre centrals i centrals de que proporcionen internet, doncs, a les nostres llars, cada vegada necessitaran un ample de banda molt més gran.
Clar. Per tant, una tècnica que ja ha estat demostrada, en aquest cas de forma experimental, en els laboratoris, com deien, d'aquest institut, que té a veure amb la Universitat de València, l'Institut de Telecomunicacions i Aplicacions Multimèdia, que és compatible amb d'altres que ha estat desenvolupades en l'àmbit de les comunicacions per fibra d'alta velocitat i que, com deia ara el Dani, no, és una revolució també per internet.
A més, que sigui compatible també és molt bo, vull dir que no s'haurien de reinvertir i posar nou maquinari, sinó que es podria aprofitar, doncs, el que hi ha.
Clar.
Això també és molt bo.
Això és molt bo, i tant, sempre. Molt bé, Dani, vols afegir alguna altra dada?
Doncs, de moment, res més.
Avui ens quedem amb aquesta.
Bueno, que estava un sol esplèndid avui.
Això ja, el bon temps ha arribat, per fi, estem a principis d'aquest nou mes i es nota, i s'agraeix. Ja teníem ganes, Ha costat una mica.
Sí. Ja toca.
I el Dani, que a veure si d'aquí a pocs dies ens veiem en directe als estudis de la SER, cadena SER.
Aviam si podem coincidir.
Clar que sí, per fer el directe. Molt bé, Dani, un petó ben fort i cuida't molt.
Igualment.
Fins aviat. Adéu-siau.
Fins aviat.
Adéu.
De 4 a 5 de la tarda, Tecnosfera.
Tecnopinió.
Martí Manent, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda, què tal, Marta?
Molt bé, contenta de rebre't, d'escoltar-te i amb ganes de saber per com serà aquesta reflexió que avui ens vols fer, perquè té a veure amb Facebook i té a veure amb la borsa. I tal com està tot econòmicament avui dia, dic, serà interessant això. Per on anem?
Les coses que s'esperaven més pel 2012 era la sortida borsa de Facebook.
És veritat.
I la sortida ha sigut molt, molt, molt esperada. Hi ha anècdotes divertides, però una mica la notícia ha sigut el que podem dir la baixada que ha fet Facebook els primers dies de cotització.
Brutal,
que això ha sorprès a molta gent, perquè teòricament era un valor que es valuava, realment era una empresa amb molt de potencial. Jo no sé, Marta, si tu tenies alguna idea de primer com cap on podia anar, o si tu t'has sorprès o no, com...
Home, a veure, m'he sorprès, a més a la Tecnosfera ja fa una setmana ho vam comentar puntualment, però realment també t'haig de dir que com no controlo aquest tema de la borsa, no tenia massa dades, però sí que m'he sorprès, sí.
Mira, jo diria la meva opinió.
A veure, quina és això?
La meva opinió és com a usuari, client de Facebook. És a dir, jo sóc usuari de Facebook molt puntual, perquè li vaig entrar-hi molt al principi, és a dir, els que tenim, els que generàvem la tecnologia, provem a vegades les coses molt ràpid, i a Facebook, per exemple, si no hi ha amics teus, no serveix per res.
Sí.
Llavors vaig entrar, però hi havia poca gent, i per tant vaig dir, però està molt bé això de Facebook, i vaig sortir.
Sí.
Per tant, jo vaig tornar a entrar, doncs, podem dir, fa 2 o 3 anys, una miqueta, com a usuari.
Uh-huh.
Però com a usuari d'empresa, nosaltres ho havíem començat a utilitzar també fa uns 3 anys, invertint diners a Facebook per comprar publicitat.
Uh-huh.
I fa aquests 3 anys no ens havia funcionat. I vam pensar, bueno, igual és una cosa que encara està començant. Perquè la gent entengui, posar diners per comprar publicitat és, si tu a Facebook pots posar petits anuncis, petits banners, que normalment apareixen a la part dreta de la pantalla.
Sí, efectivament, és veritat.
Jo, per exemple, si sóc un restaurant, puc posar l'anunci del meu restaurant i puc dirigir a quin públic, de quina zona geogràfica i amb quina edat i a quina franja horària, per exemple.
Uh-huh.
Llavors, nosaltres, a Drecho.com, vam començar a invertir diners i no ens va funcionar. I fa una cosa, un parell de mesos, escolta, com que això vam provar-ho fa 3 anys, vaig dir, escolta, per què no ho tornem a provar?
Clar.
Realment es parla molt de Facebook, igual en aquell moment no
era,
ho havia fet. I vam tornar, vam invertir uns milers d'euros en publicitat, i una de les coses que fem molt les empreses d'internet, Marta, és mesurar exactament d'on et venen les vendes.
Uh-huh.
I no ens venia cap venda de Facebook. I, per tant, vam deixar d'invertir diners a la publicitat de Facebook. Però, per exemple, nosaltres invertim molts diners a la publicitat de Google.
Uh-huh.
Per tant, la meva reflexió, des d'un punt de vista empresarial, va ser Google em funciona, Facebook no em funciona. Per tant, com jo soc una empresa mitjana, doncs, com moltes empreses mitjanes, no invertiran diners a Facebook.
Lògic. Uh-huh.
Llavors, jo crec que els grans inversors internacionals aquests anàlisis se'ls estan fent. I hi va haver una notícia just el dia abans que Facebook sortia a borsa, que és que General Motors havia retirat tota la inversió publicitària de Facebook perquè deia que no li era rentable.
És veritat.
Aquesta reflexió que he fet des d'un punt de vista d'inversió d'una empresa aquí a l'estat espanyol l'havia fet General Motors a nivell global.
Més potent, sí.
Per tant, Facebook és una eina magnífica per estar en contacte amb amics, amb familiars, amb coneguts, però encara s'ha de demostrar que sigui una magnífica eina
rentable,
per
totes
les empreses per guanyar diners.
Clar, rentable, sí.
Llavors, si això no és així, els números de Facebook, que són al·lucinants, vull dir que guanyen molts diners, doncs el que els inversors estan veient és que igual no té l'exponencial de créixer durant els pròxims anys de forma molt bèstia, com ha fet Google, per exemple. I, per tant, aquesta és una de les explicacions que es dona per què Facebook no està pujant a la borsa.
Uh-huh. Té el caràcter, diguéssim, ociós i de relació molt potent, però sí que el de caràcter més rentable, purament empresarial, encara no s'ha demostrat. Home, és ben cert que té alguns dels accionistes més potents de Facebook que els va, diguéssim, liar en l'aventura de la borsa i els té absolutament revolucionats. Clar, té tota l'empresa com dient, ens han enganyat, això no era, però clar... Això va com
no,
va.
Jo faig dues últimes reflexions.
Sí,
la primera és que la gent que ens està escoltant és que pensi què és el que fa quan vol comprar una cosa o buscar un restaurant o buscar una informació sobre un producte. On anem?
On vaig a buscar? A internet, a la xarxa?
Sí,
a Google?
Exacte.
Ah, exacte, llavors, sí. Ah, molt bé.
que té Google, que és sí. En el moment on tu estàs disposada o disposada a obtenir informació sobre on comprar o on llogar sí. o on anar, això ho controla la gent. Uh-huh. Llavors, quan tu estàs a Facebook, no estàs buscant on anar, on comprar, sinó que estàs com parlant amb amics, estàs tenint conversació, sí. estàs veient fotos, però no estàs prenent una decisió de jo vull anar a comprar, jo vull anar a un restaurant, jo vull anar... Llavors, aquests són molt, dos moments molt, molt vitals. Uh-huh. I per tant, com a nivell d'empresa, això són dues empreses diferents. Uh-huh. El repte de Facebook, jo crec que una de les grans virtuts que té el seu fundador, és que sap també deixar passar el temps, és en els pròxims 3, 4, 5 anys, a veure si evolucionen, uh-huh. a veure si són capaços de tots aquests milions i milions d'usuaris, saber-los convertir en potencials compradors o potencials usuaris de serveis de pagament, que això Google sí que ho ha sabut fer.
Uh-huh. A veure, estarem atents, no?, per tant, a veure què passa, sí, perquè tot pot donar un canvi, a lo millor troben aquella vareta màgica perquè sigui rentable, en aquest cas en Facebook, i no sé, tot pot ser. Home, intel·ligent ho és, el Zuckerberg i el seu equip, o sigui que sí, és probable que trobin el punt. Martí, m'ha agradat molt avui, més que mai, Tecnoopinió, una opinió ben formada i fundamentada, en aquest cas per parlar de què ha passat amb Facebook, no?, que aquesta sortida a borsa, doncs de moment no està funcionant, i ho has fet molt, molt i molt bé. Martí, a veure si et veiem la setmana vinent pels estudis, que ja saps que ens agrada molt veure't. Un petó. Fins ara, Martí. Adéu.
A SER Catalunya, Tecnosfera, amb Marta Palencia.
La medicina ha estat una de les disciplines que més ha pogut evolucionar gràcies al desenvolupament tecnològic. L'evolució en aquest camp ha permès curar malalties que fins al moment eren mortals i ha aconseguit millorar la qualitat de vida de milions de pacients a tot el món. Els implants, les pròtesis mèdiques, han estat un dels exponents d'aquesta evolució. Per a il·lustrar ràpidament el que estem dient, sabíeu, per exemple, que la bateria de liti és la principal font d'energia en implants? Per exemple, s'utilitza en els estimuladors que permeten fer funcionar el nostre cor, o també la trobem en els dispositius que ajuden el sistema nerviós central a fer les connexions crítiques en els que pateixen la malaltia de Parkinson o bé l'epilèpsia. Les bateries de liti són indispensables per gairebé tot, des dels marcapassos a estimuladors electrònics. En els implants dentals, per exemple, els diversos sistemes de cirurgia guiada per ordinador ens indiquen que, cada vegada més, no només els propis implants, sinó els processos que permeten posar-los en marxa, requereixen més i més tecnologia d'avantguarda. I si parlem de pròtesis i d'aparells d'ortopèdia, podem destacar la investigació i el desenvolupament que s'està duent a terme en el camp de la informàtica aplicada a l'ortopèdia, la fabricació d'òrtesis i de pròtesis per ordinador. Darrere la paraula biomedicina apareixen importants grups tecnològics que posen els seus projectes de I+D al servei de la innovació. De fet, els biomaterials i els dispositius mèdics implantables representen una importantíssima quota del mercat de tecnologia mèdica, estimant-se en 32.000 i 36.000 milions d'euros, respectivament, amb una taxa de creixement anual del 12%. Tot això ens demostra que, lluny de convertir-se en un tipus de tecnologia en desús, el seu potencial econòmic i evolutiu en la vida dels pacients reforçarà encara molt més la seva presència en el camp de la medicina. Per això avui a la Tecnosfera volem visualitzar fins a quin punt la tecnologia està incorporada a la medicina i concretament avui en l'àmbit dels implants i de les pròtesis. Ens ajudaran a parlar de tot plegat i a poder conèixer una miqueta més sobre aquest tema, un tema jo trobo que apassionant, els nostres dos convidats d'avui. Començo per la persona que tinc més a propet, el Xavier Vilana. Xavier, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I també tenim el doctor Felip Salines. Doctor, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Em permeteu que us tutegi a tots dos, doctor també,
Felip
i Xavier.
I només faltaria.
Anem pel Xavier. Xavier Vilana és responsable de comunicació i tècnic de R+D, en aquest cas a l'empresa Neos Surgery. Mm-hmm. Per als oients que ens ubiquem ja, Neos Surgery estaríem referint-nos a cirurgia, perquè ja vagin agafant més idea. Xavier, quin paper juga les noves tecnologies en el teu àmbit professional?
Home, doncs per nosaltres són importantíssimes, evidentment, a nivell de comunicació dins l'empresa i a l'hora de difondre i de fer arribar als nostres clients, que bàsicament són cirurgians, pel que ens dediquem, no? Doncs a l'hora de difondre, lògicament, la tasca a la que ens dediquem, els implants que estem treballant, els nous desenvolupaments que tenim, evidentment a través d'una pàgina web per donar-li difusió,
sí.
I dels mitjans. I, a més, lògicament, doncs, amb tota la part més interna és fonamental pel disseny, per millorar la producció, per optimitzar-la, tots aquests aspectes que s'han de tenir molt en compte a l'hora de desenvolupar els implants.
La pàgina web que el Xavier doncs, feia referència és la de neosurgery.com, perquè els oients vagin prenent nota, tot i que ho posarem també a la nostra pàgina web. El que sí val a dir, Xavier, és que el vostre àmbit en concret es situa en l'àmbit del cervell, per dir-ho així, és neurocirurgia, no?
Correcte.
Seria correcte.
Sí, tant el crani com l'esquena. L'esquena és
també.
Un... Sí, sí, sí. Els neurocirurgians treballen normalment doncs, en l'àmbit de la cirurgia del crani i del cervell, tot i que nosaltres ens centrem a la part del crani, i a més, la part més d'ortopèdia de l'esquena. Doncs la gent que pot tenir dolors lumbars o que pot tenir hèrnies discals, que també ho tracten els neurocirurgians, i és el camp on més estem actualment.
Perfecte. Parlarem molt més amb el Xavier Vilana, però ara aprofito per a destacar que el doctor Felip Salinas, en aquest cas, treballa a l'Institut Tècnic Ortopèdic. Treballes i jo crec que va ser una miqueta dels instigadors, no? Dels que va fer que això sorgís ja fa alguns anys, aquest institut, Felip.
Sí, bueno, l'institut el va crear l'Oriol Coí.
L'Oriol, sí.
Que va ser el fundador de l'institut. I llavors, després, durant aquests anys, ens hem anat sumant diferents professionals. I ara doncs, formem un grup de més de 35 persones que ens dediquem a l'ortopèdia, tant a nivell d'ortesis com de pròtesis, que fan referència a qualsevol part del cos, no? Des del peu, a l'esquena, les mans o la columna. No? I llavors sí que l'àmbit doncs, engloba tot el que és la part més general del que és l'ortopèdia per la persona tant que ha tingut una patologia o una fractura com la que està tenint una malaltia degenerativa del seu cos.
Valdria la pena, de cara als oients, que féssim una mena de diferenciació, si més no terminològica, per ubicar-nos, entre el que són els implants i el que són les pròtesis, o les... Tu deies òrtesis, no? Tu deies òrtesis, no? Com ho has dit, això? Com és correcte? Com es diu correctament
sí,
en català?
Hi ha una mica de...
Una mica de dilema, eh?
Sí, perquè es pot dir òrtesi,
sí.
El que passa és que a vegades habitualment es diu òrtesis,
sí.
Però sí que es pot dir potser d'una manera més, més adient òrtesi. Llavors, les òrtesis són aquest tipus de fèrules que van al voltant del cos,
sí.
Que estan per sobre, per sota o al voltant de l'extremitat i que ajuden a corregir alguna deformitat o a controlar i estabilitzar algun tipus de fractura. Mentre que les pròtesis el que fan és substituir amb una amputació d'un membre, ja sigui de membre inferior com de membre superior, i llavors el que fa és fer la funció que s'ha perdut amb aquest òrgan que ha sigut amputat.
És molt habitual que la gent confongui ja només no només el terme, sinó una mica la funció entre el que seria la òrtesi, o com vulgueu dir-li, però òrtesi, que seria un aparell ortopèdic, pel que en tenia ara, i una pròtesi. Però és veritat que moltes vegades la gent com que ho junta, no?
Sí. El més habitual és que la gent anomeni pròtesis a qualsevol d'aquests aparells.
Exacte.
I que la paraula òrtesi sigui menys coneguda, no? I el més habitual és que diguin pròtesis a tot.
Doncs avui des de la Tecnosfera ho estem deixant clar, que una cosa són els aparells ortopèdics, les òrtesis, i una altra, doncs, en aquest cas, les pròtesis. També valdria la pena, Xavier, en aquest cas, que diguéssim, llavors, què és un implant? Un implant vindria a ser un dispositiu que està fabricat per l'home, això sí,
això
i que substitueix... algun teixit...
Sí, és la idea, que substitueix algun teixit o que substitueix alguna funció. Clar, un implant també pot ser un marcapassos, per exemple.
Sí, que ho destacàvem a l'inici.
Exactament. O en el nostre cas, per exemple, un implant és una peça que fem servir per tancar el crani després d'una craniotomia. Les operacions on a la gent se li ha d'obrir el cap, es treu una part del crani i després es torna a col·locar aquesta part i serveix per... mantenir-lo a lloc una vegada acabada l'operació, per exemple.
Aquest seria, em penso, el vostre producte estrella, si no m'equivoco, de Neosurgery, el Cranial Loop.
Exactament.
Això que estaves definint ara, no? Aquest implant.
Exactament.
Jo tenia moltes ganes de que avui ens parlessis d'ell perquè deia, com anirà? De què va ben bé? I ara ens ho estaves introduint.
Exactament.
Serviria per tancar després d'una operació... realment forta en el nostre crani i cervell.
El que en podríem dir una operació a cervell obert, igual que hi ha operacions a cor obert, doncs una operació a cervell obert, on s'ha de treure una part del crani, si més no temporalment. I després aquell penjoll ossi, que és com es coneix aquesta part del crani, es torna a col·locar, i el que fa el crani al loop és permetre mantenir-lo a lloc, fixat, en el lloc on ha d'estar, que quan hi ha un cop, per exemple, no es mogui, tot i que, evidentment, el més recomanable és reduir els cops, no? en aquests casos.
Veuràs que a l'escoltar-te faig alguna cara una mica com rara, no és, evidentment, per tu, sinó perquè m'ho vaig imaginant tot tant que realment resulta fort, no?, i colpidor pensar en aquest tipus d'operacions, d'aquí dalt, de cervell i d'aquest tipus. Però és una molt bona trobada, això. Això ja està funcionant, Xavier, el crani al loop?
Sí, sí, sí.
Està en marxa, vull dir, s'està provant amb diferents pacients?
Sí, sí, sí. Crani
perquè va tenir tot en procés, també.
Exactament. A veure, de fet, l'empresa neix el 2003, comencem...
Una empresa jove.
Comencem... Bueno, neix a partir d'un neurocirurgià que té una sèrie d'idees i les exposa a dos centres tecnològics. Un és la Fundació Escamp, que està a Cerdanyola del Vallès, un altre és a Tecnàlia, que està al País Basc, i comencen a treballar per desenvolupar aquesta peça pel tancament cranial. S'hi va treballant, s'arriba a un primer desenvolupament que no acaba d'anar del tot bé i és llavors quan arriba la idea del cranial loop, que per primera vegada és un tancament cranial, una fixació cranial, feta totalment de plàstic. Fins llavors hi havien, i encara es fan servir, peces metàl·liques, però que, per exemple, tenen un problema, que és que fan artefacte, fan com una ombra quan aquest pacient s'ha de fer un tac o s'ha de fer una ressonància magnètica. I, en canvi, amb el plàstic és un problema que no passa.
Que no passa.
Exactament.
Curiós, no?
Fa la mateixa funció, és igual de fort, diguéssim, però no hi ha aquest problema, per exemple.
Per tant, s'està ja incorporant el crani al loop des de fa aproximadament quan?
Fa uns 2-3 anys que està comercialitzat, sí, i aquest any hem comercialitzat ja una segona talla.
Una segona talla?
Sí.
Segons el crani, no? Estem parlant de talles de cap, diguéssim.
Bé, més que talles de cap, no, són talles del producte, pròpiament. La més petita fa uns 12 mil·límetres de diàmetre, la segona, que és la que hem comercialitzat fa poc, és la E16, i amb aquesta estem intentant doncs, arribar també al... Perquè ens vam trobar que els cirurgians ens ho demanaven. Tenien la sensació que allò era molt petit, encara, n'hi havia que ja se'n fiaven, n'hi havia que no... Us fa falta una talla més gran, anem a intentar donar-vos.
Estàvem parlant de talla de l'aparell, pròpiament.
Ah,
jo m'estava imaginant, segons el tipus de servei de la persona, parlant que mides de l'aparell. Evidentment que les noves tecnologies això estan aconseguint que tot això sigui una realitat i sigui un autèntic benefici, no?, en molts casos. Vull dir que això no ens ho haguéssim pogut imaginar fa un temps i ara ja és una realitat.
Exactament.
Com també és una realitat en l'àmbit del doctor Felip Salines, a l'Institut Tècnic d'Ortopèdia, doncs aquest tipus de projectes que es fan tots ells gràcies a la informàtica, amb ordinadors, i que ajuden a crear unes pròtesis i unes ortesis, o les ortesis no sé si faria falta aquest projecte,
també,
però també ajudaria
també es poden fer,
a fer-les amb precisió, no, doctor?
Exacte, sí. Amb el nostre camp, el de l'ortopèdia, el que ha sigut molt important ha sigut passar d'un tipus de fabricació que havia sigut bàsicament artesanal, on s'empleaven materials com el guix i es feien motllos amb escaiola. Llavors això s'ha fet durant molts anys, encara ara hi ha empreses d'ortopèdia que encara ho fan. No? Llavors és un sistema de fabricació artesanal i tradicional. L'evolució d'aquest sistema és a través de sistemes de CAD-CAM, que són sistemes de disseny per ordinador i fabricació per ordinador. Llavors el que s'aplica és un tipus d'escàner de llum blanca, que és com si fos una pistola que es passa a través del cos d'una persona i permet reproduir en tres dimensions la forma d'aquella persona.
Carai, que bo, eh?
Sí, sí, llavors tu passes al voltant de la persona i vas veient amb una pantalla la imatge tridimensional d'aquella persona sense produir-li cap tipus d'irradiació.
Però, Felip, això s'està fent de forma habitual quan la gent s'apropa a un metge d'ortopedista... Per fer-ho es fa aquesta valoració avui dia l'has de trobar potser en medicina privada? No ho sé.
Bueno, nosaltres a l'empresa ho tenim i s'aplica tant en pacients privats com a pacients de la Seguretat Social o de
Per saber-ho, perquè a vegades és això, no? Les noves tecnologies, clar, és que malauradament encara no estan abarcant tot el que podrien.
Sí. No, nosaltres ho fem servir a qualsevol tipus de pacient. I llavors el que ens permet és tenir una informació més precisa de la morfologia de la persona i després, un cop tenim això implantat a l'ordinador, llavors, sobre aquesta imatge tridimensional és quan dissenyem la peça, que ja sigui una ortesis o una pròtesis, que volem aplicar. Llavors, això ho fem amb un sistema de CAD, Llavors apliquem aquesta ortesis o aquesta
sistema
pròtesis.
Sistema de CAD, que estaries referint a un programa,
de,
no?
De disseny,
software,
un programa,
disseny,
exacte, un programa de software de disseny per ordinador. Llavors, un cop has fet el disseny d'aquesta peça, llavors aquesta informació l'envies a un robot i aquest robot és el que et mecanitza la peça que tu has estat dissenyant, no? Llavors, tot això significa que és un sistema que és individual per cada persona, és personalitzat per cada persona, per tant, no es perd la mesura individualitzada i la cura que es fa una cosa personal, no? I, a més, el que s'afegeix és que tens molta més precisió a l'hora de fabricar i molta més seguretat de que les mides i els volums amb els que estàs treballant, doncs, tens una precisió extraordinària, no? Amb la qual el grau d'error queda disminuït pràcticament a res, no? Això és el que s'està aplicant avui en dia a nivell de fabricació d'ortesis i pròtesis.
Nosaltres, al principi de la tecnosfera, a la nostra introducció, parlàvem puntualment dels implants dentals, i això ens ho van venir a destacar uns odontòlegs que ens van visitar en una de les nostres tertúlies, i ens destacaven això, que en el procés... O sigui, la tecnologia abarca moltes coses. El Xavier abans deia fins i tot a nivell de comunicació, de donar-nos a conèixer, de tot. Però en aquell moment, un dels odontòlegs feia referència a tota la part d'implants, tots els materials, després la precisió, perquè tot per ordinador, clar, les mides de la nostra boca, les dents, tot és perfecte, molt més que abans, que potser s'intentava fer igualment bé, però podia fallar alguna cosa. Clar, ara és més fidedigna.
El que passava abans és que abans ens trobàvem que potser hi havia una persona que podia tenir una certa experiència i feia aparells doncs, ben fets, no?
Sí.
Però potser era difícil de reproduir aquells aparells que estava fent, no? És a dir, potser un dia podia sortir més bé, un altre dia, pel que fos, doncs no sortia la cosa tan bé. Hi havia uns marges d'errors que era difícil d'atribuir a què es produïen, perquè no sabies en cada moment de la fabricació amb quines mesures estaves treballant, no? Llavors això es pot controlar, llavors es pot repetir sempre fabricar de la mateixa manera, amb els mateixos graus, amb les mateixes percentatges de variació d'un aparell amb un altre, i això doncs, et dona lloc a poder reproduir amb molta exactitud cada peça que estàs fabricant, malgrat que sigui individualitzada per cada persona. De fet, alguns dels nostres pacients, la malaltia que tenen doncs, no és puntual al moment de la seva vida, sinó que potser al llarg de la seva vida necessiten portar algun tipus d'aparell.
Sí.
Llavors és important que al llarg de la seva vida tu els hi puguis assegurar que aquell aparell li aniràs fent d'una forma molt acurada cada vegada que s'ho tinguin que anar repetint.
Clar, perquè anem canviant, evidentment, amb el pas dels anys, el nostre cos també va canviant i es va com reconfigurant d'una forma o altra.
Exacte.
I és ben cert, no?, que això s'ha d'anar com mirant.
Exacte. I tu amb l'escàner pots anar fent que aquella forma l'aconsegueixis mantenir cada vegada, la vagis variant les petites modificacions que aquesta persona vagi desenvolupant, però que el conjunt de l'aparell doncs sigui, continuï sent el mateix, no? Que no hi hagi grans canvis en quan una cosa li ha funcionat bé, doncs que no sigui cada vegada que torna a començar, doncs tornar a partir de zero, no? Que és el que passava una miqueta abans.
L'Institut Tècnic d'Ortopèdia, o Ortopèdic de Barcelona, que em penso que també col·laboreu amb Ortoibèrica, que estan ubicats al Parc Tecnològic, no?, Astúries, i evidentment que tenen unes novetats absolutes amb tot el que fa referència a pròtesis i a ortesis, no? Són fins i tot, algunes d'elles dius, de debò això existeix? Perquè pot ajudar molt a persones. Fins i tot per arribar, algunes d'elles, aquestes pròtesis biòniques. Alguns dels oients recordaran La dona biònica, recordem la sèrie, perquè aquí en aquest programa fa molta referència a literatura, cinema, sèries... Això ja és una realitat.
Sí, sí.
Hi ha pròtesis d'aquest tipus.
Sí, sí, i tant. És a dir, avui en dia, quan parlem de pròtesis biònica, estem parlant d'una pròtesi que s'ajusta al cos, quan una persona, per exemple, ha perdut doncs, una cama o ha perdut un braç, i amb el moviment de la seva musculatura és capaç d'articular, perquè aquella mà faci diferents funcions, s'obri, es tanqui, giri cap a un cantó, cap a un altre, o per fer que el genoll de la seva pròtesi doncs, es pugui flexionar o estendre o frenar en algun moment de la passa. No? Llavors això es controla, és com si es controlés amb el cervell, perquè malgrat que no ho controles amb el cervell, al final ho fas d'una forma molt intuïtiva. Llavors, quan el pacient obre i tanca la mà, no està pensant, ara vaig a donar-li amb aquest múscul per obrir, ara vaig a donar-li amb aquest múscul per tancar. Això es pot fer en el procés de rehabilitació, però un cop això s'ha pres, doncs és una cosa que ho fas com mentalment.
És una ordre que el cervell envia i ja...
Exacte, està totalment inserida amb la teva propiocepció i tu vas obrint i tancant la mà sense donar-te en compte que estàs fent aquest mecanisme, no? I camines sense donar-te en compte que estàs activant una sèrie de músculs per caminar i per frenar-te o per córrer o per baixar unes escales, no?
I el grau d'implementació d'aquest tipus de pròtesis biòniques, per dir-ho així, és quin tant percent podríem dir que és? Avui en dia poquet encara.
Avui en dia encara és un percentatge baix, perquè...
Per falta de tot, de fons, diguéssim...
Sí, i la veritat
és... De diners en investigació...
Sí, i jo penso que, i és una realitat, que és que el nostre camp de l'ortopèdia, doncs, en aquest sentit, gràcies a Déu, doncs hi ha una petita població que pateix aquest tipus de malalties o de patologies, no?
Sí.
Hi ha poca població que perd una cama o que perd un braç, no?
Afortunadament, en aquest país, que en d'altres és una desgràcia.
En països on hi ha guerres, doncs això passa molt més freqüent, no? Llavors, en un pes desenvolupat com el nostre, a vegades les amputacions van més lligades a malalties vasculars, en persones que potser sí que tenen una vida molt llarga, però que llavors tenen problemes vasculars o problemes diabètics, i llavors al final doncs tenen la desgràcia de patir una amputació, no? Però vull dir que no és per un dèficit sanitari, sinó que és perquè és una persona que està vivint molts anys i té unes patologies associades, no? Llavors, en aquest cas, al ser un volum de població relativament petit, els diners que a vegades les empreses o les multinacionals destinen per a aquest tipus de programes d'investigació potser no són tan importants com per uns altres camps on la població que pot ser doncs usuària d'uns altres tipus de dispositius doncs és més gran, no?
El Xavier va sentint amb el cap. M'imagino, Xavier, que aquest és un tema clau, la falta d'alguna forma de recolzament en investigació, però perquè alhora és el que deia el Felip, com no hi ha tanta necessitat, doncs llavors no es fa. Com ho vius, tu, això?
Sí, està clar. Bé, jo entenc que estem intentant cobrir necessitats diferents, no? Ells treballen en un camp molt específic, on hi ha unes necessitats molt concretes, tot i que nosaltres també hem participat en alguns projectes on hi ha, per exemple, la personalització de pròtesis, que realment és un camp on encara hi ha molt terreny per córrer, per intentar adaptar l'implant a cada persona, no? Però, lògicament, estem cobrint unes necessitats diferents. Nosaltres ara mateix tenim un producte que s'aplica en moltes cirurgies de crani, per exemple, i és un producte d'un ús molt més ampli, tot i que, de fet, no deixa de ser, en aquest moment, una comoditat, és un producte complementari, no és un producte essencial. Per això també intentem treballar per entrar en un camp on puguem desenvolupar productes més importants per la cirurgia, lògicament. Però clar, no ens passa com amb ell, tenim clar, els nostres clients, diguéssim, els usuaris dels nostres productes són lògicament molt més amplis. Tota gent que necessita una operació d'aquest tipus, en aquest cas, per desgràcia o per sort, és molt més ampli que la gent que pugui necessitar doncs, la substitució d'un membre amputat o qualsevol cosa.
I Xavier, jo abans a l'escoltar el doctor Felip Salinas pensava com es prova, o sigui, com s'arriba a consensuar que, per exemple, el crani al loop, en aquest cas l'implant mèdic del que estem parlant avui, realment funciona i de bo. Ho dic perquè es prova amb robots, o sigui, la tecnologia deu jugar també un paper clau per a aquestes proves prèvies, perquè, clar, aquí no podem fer... Ens agafa aquí això, aquest servei... No ho sé, quin és el procés, aproximadament, eh?
En tot això hi ha tota una regulació, evidentment, molt complexa, que a més és diferent segons el lloc on vagis. Sí, Europa és una, Estats Units amb la FDA és una altra.
Una altra.
Però, bàsicament, en el nostre cas, el que hem fet, n'hem tingut prou amb demostrar que és igual d'eficient mecànicament. És a dir, que aguanta amb la mateixa força que podien aguantar les peces metàl·liques que hi havia fins llavors en el mercat. Això com ho fas? Doncs amb màquines que tenen en centres especialitzats, com poden ser doncs, ASCAM mateix, amb qui treballem, o l'Institut de Biomecànica de València, amb qui també hem col·laborat alguna vegada, i ells fan assajos per demostrar que allò és igual de resistent, que el crani al loop és igual de resistent que els productes de la competència, diguéssim. En aquest cas n'hem tingut prou amb això. Si no, a vegades s'ha de provar doncs, amb assajos amb peces o bé en animals, o bé...
Assajos clínics, en aquest cas.
Sí, potser no cal arribar als assajos clínics, però si no també amb màquines on es poden provar amb espècimens cadavèrics, que es diu, on s'ha fent trossos de cadàver de la gent que ha donat el cos a la ciència, a les facultats de medicina, per exemple, o bé també amb assajos en animals per fer una primera prova abans d'arribar a implantar-lo experimentalment en humans.
El Xavier, que esteu escoltant ara, és un noi jove, però portes un llarg recorregut. Tu ets biòleg de formació.
Jo soc biòleg.
Penso. Biòleg i has estat en diferents àmbits hospitalaris, amb investigació i de més. Fins a arribar a aquesta proposta que jo crec que aquí trobes que val la pena. Neosurgery és una d'aquelles empreses que està lluitant perquè l'àmbit de la investigació, en aquest cas neuroquirúrgic, seria,
sí, sí,
és l'important.
Exactament.
Estem arribant a la part final, això passa volant. M'agradaria que destaquéssiu algun implant mèdic, clar, potser tu em diràs el vostre, però pot ser un altre, que cregueu que, implant o pròtesi, que cregueu que realment està sent innovador i encara ho serà més d'aquí a, jo diria 5 anys, perquè si dic 10 anys tot canvia molt ràpid, massa ràpid. Llavors posem-li només 5 anys. Què creieu que donarà molt de sí? Qui ho té més a la ment? Xavier? O el Felip?
Jo, si vols...
Vas pensant, Xavier.
Amb el nostre camp, per exemple, el fet d'aplicar el sistema CAD-CAM que estan parlant, de fer aquesta escàner del cos per fer la fabricació dels aparells, jo penso que això amb un plaç de 5 anys serà una cosa molt més habitual i d'una aplicació molt més habitual.
Sí.
I en quant a lo que és la prototització, penso que aquestes pròtesis intel·ligents o bióniques que estem parlant, que ara tenen un mercat relativament reduït o no són les més freqüents que es posen, sinó que quasi al revés són les menys freqüents, jo penso que per la funcionalitat que dona, la possibilitat que dona a la persona d'una millora a la seva qualitat de vida, de poder fer més activitats, de poder reintegrar-se millor a la societat i en un entorn laboral, penso que això ajudarà, que això tiri endavant, que quan una persona perdi una cama realment doncs pugui tenir una pròtesi intel·ligent que li ajudi a recuperar la seva marxa i que li permeti doncs pujar i baixar escales i si fes falta fer una mica d'esport, poder fer una mica d'esport, i la persona que ha perdut una cama, un braç, o una mà,
sí,
doncs que realment amb aquella mà pugui agafar objectes, pugui escriure, pugui...
Que pugui passar com la notícia que abans que comencéssim el directe amb vosaltres, jo et deia, hi ha pròtesis robòtiques, tu deies, què vols dir, les bióniques? Doncs sí, serien, no? Una, per exemple, de la que vam comentar a la pàgina del Facebook de Tecnosfera, que permetia, i que això és molt recent, amb una pacient tetraplègica, doncs arribar a veure ella sola amb aquesta pròtesi robòtica que li han implantat perquè doncs, està lligada, diguéssim, amb les ordres del servei, el que explicaves tu abans, i ha aconseguit doncs, que ella pugui veure, ella sola, controlant, no? En aquest cas, doncs, aquest braç robòtic.
Exactament.
Això és una meravella.
Exactament.
I això hauria de poder ajudar molt més. Jo espero que anem pel camí. Xavier, t'ha donat temps de pensar,
sí.
Perquè d'implants mèdics podíem parlar també dels stents, aquestes malles que es diu, no?, que incorporen per malalties cardiovasculars i moltes d'altres.
Sí, n'hi ha molts. Però, evidentment, el camp que citava el Felip és un camp que...
Sí, molt ampli. Té...
Exacte, i d'aquests que et sorprenen.
Sí.
Inclús això, com a biòleg, com deies abans, no?,
sí,
que et sorprèn la convivència entre el cos i la màquina.
Sí.
Però canviant una mica de l'àmbit, i per no citar-te només el Cranial Loop, que és un producte que evidentment en el que tenim molta confiança, jo crec que implants per l'esquena i que ajudin a millorar la qualitat de vida de la gent que té
hèrnies
discals,
sí,
que té problemes de lumbago, que realment és cada vegada més ampli, i on nosaltres també volem treballar i on estem posant molts esforços, crec que és un camp on en els propers anys hi poden haver novetats interessants, també.
Està molt bé. Avui ha estat un tastet. M'ha agradat molt aquesta frase que deia ara el Xavier, no?, que tots ens deixa una miqueta meravellats, aquesta convivència, en aquest cas cos i màquina. I avui n'hem parlat molt, no?, d'aquesta comunicació entre una cosa i l'altra. Doctor Felip Salinas, Xavier Vilana, mil gràcies per haver estat avui a la Tecnosfera. M'ha encantat escoltar-vos. Que consti que era el seu debut radiofònic i ho he fet de meravella. Ella, amb una tranquil·litat i ho explicant-ho molt bé. Per tant, us convidarem d'una altra vegada i, si podem, repetim.
D'acord.
Fins molt aviat. Gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda.
Què portes?
Jofre Verdagí, 33 anys, músic. La seva afició és el Barça.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
El meu dia a dia faig servir l'iPhone i l'ordenador, que és un MacBook Pro.
Et consideres un tecnoaddicte? T'agrada anar a l'última?
Estic completament enganxat a les noves tecnologies, perquè des de petit ho he viscut a casa i el meu pare va tenir el primer VHS que va sortir i des d'allà, doncs, de fet, el que passa que ara a nivell econòmic la cosa no està com per poder tenir tot.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia.
Un aspecte positiu, la facilitat i a nivell de compatibilitat. Ara mateix, amb qualsevol cosa que apuntes a l'iPhone o qualsevol foto que fas ja se'n va directament a l'ordenador, o tota la música que tens a l'ordenador la tens a l'iCloud i la pots baixar, no sé. Un de no tan positiu podria arribar a ser el mateix, que et tornes una mica mandrós amb certes coses. O sigui, hi ha vegades que... O sigui, abans per arribar a un lloc t'aprenies el camí i ara, com que ja t'ho marca el tom-tom, ja no te l'aprens.
Tecnosfera. Llum verda, llum vermella.
Esa luz verde y luz roja que nos da de forma quincenal, aproximadamente, nuestro compañero Aitor Urraca, el director de la revista On Off. Aitor, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, contenta de recibirte. Por Madrid, me imagino, ¿no? ¿Te pillamos?
Por Madrid estamos, sí. Con un poquito de calor, pero bueno,
sí,
lo normal.
Sí, sí, un poquito bastante, porque en Madrid incluso se nota más que aquí, ¿eh? En Barcelona.
Aquí no andamos con tonterías.
Sí, no andas con chiquitas.
De calor, de calor al frío, sino primaveras y sin otoño.
Es verdad,
pero bueno,
es verdad
no
eso. Bueno, Aitor, me imagino que tienes preparada tu luz verde y tu luz roja. ¿Por cuál quieres empezar?
Pues mira, es que realmente se mezclan un poco, porque
¿sí?
lo que yo quería reflexionar un poco y hablar un poco a la gente es de los servicios técnicos y del servicio postventa en general, ¿sabes? Porque es algo que, porque la legislación europea nos tiene muy protegidos, pero la realidad se aleja bastante de esa teoría, ¿no?
Sí, eso pasa.
De los 3 años de garantía, etcétera, etcétera. Por un lado, porque mucha gente compra a través de Internet y luego suele tener muchos problemas en quién paga el reenvío del producto defectuoso. Y esto es algo que, bueno, pues en los temas del comercio por Internet todavía está por solucionar, porque no, no está nada claro, ¿sabes? ¿Quién paga el retorno del producto estropeado, incluso si lo ha estropeado la, la agencia de transporte?
¿Quién se hace cargo? No queda claro, es verdad eso, muchas veces, sí.
Y luego también, en este sentido, bueno, pues quiero romper una lanza a favor de algunas empresas que están poniendo servicios técnicos de calidad en marcha, como por ejemplo, pues hace muy poquito hay un servicio oficial, creo que tienen representación en Barcelona también, sí, efectivamente tienen representación en Barcelona, y aquí en Madrid y tal, bueno, pues esto se llama Servifax, por ejemplo, porque vamos, dan servicio a Samsung, a Epson, a Panasonic, y esto es lo que te hacen es que mientras que estás tomándote un café, pues te arreglan el producto en 25 o 30 minutos, si es algo que se puede arreglar, o si no, una cosa muy interesante que es que te dan un producto alternativo, siempre de inferior calidad, pero que te dan un producto alternativo, ¿no?, al estropeado.
Muy bien, como los coches en este caso, ¿no, Aitor?
Esto es algo muy interesante, sobre todo, bueno, pues efectivamente con los móviles y todo esto, que aunque la mayoría siempre guardamos algún modelo antiguo, por lo que pueda pasar, para no quedarnos nunca sin teléfono. Pero, por ejemplo, los usuarios de Apple o de algunos teléfonos modernos que tienen una SIM más pequeñita, pues este chip no es compatible con los teléfonos antiguos, ¿sabes? Lo que es la tarjeta de telefónica, la tarjeta del operador, es físicamente más pequeña y, por tanto, pues no siempre estamos cubiertos con un teléfono de estas características, ¿no? Entonces ahí es donde este tipo de empresas, bueno, pues que dan este servicio técnico postventa, yo creo que ahora mismo se puede decir que es la diferencia entre las empresas VIP y las que lo son mucho menos, ¿no? Este es algo, es una forma de vender que utiliza, pues, por ejemplo, Apple, que es un poco con un servicio postventa teóricamente ideal, ¿no? Que te solucionan todos los problemas que puedas tener, incluso por teléfono, devolviendo el producto, enviándolo.
Como muy americano en ese sentido, sí, muy
claro,
americano.
Bueno, pues buscando un poquito la excelencia, ¿no? En el producto, pero también en la postventa, en los problemas que el usuario pueda tener. Y ahí está la luz verde para empresas como esta que te digo, que están realmente destacándose por ofrecer unos servicios postventa muy interesantes, y otras, pues que como las que muchas de las que venden por internet, etcétera, etcétera, pues ves que, bueno, pues virgencita, que no tenga ningún problema, ¿no?
Sí, que no me pase nada, ¿no? Que me quede igual, con mi aparato.
Porque desde luego el problema muchas veces es que es tuyo, ¿no? Y parece que de los otros no es nada, ¿no? Tú pagaste, te enviaron el producto, bien, teóricamente todo bien, hasta que pum
pasa
algo.
Pues es interesante, me ha gustado el planteamiento para hablar de esos servicios posttécnicos o posventa, digamos, claro, que es verdad que algunos lo tienen,
por desgracia, nos ha quedado. Una última reflexión, de verdad, que es importante, es que esto lo encontramos también en algunas grandes superficies, que la garantía de devolución exacta del dinero o del producto, o sea, de un producto exacto al que tenías, se reduce a 15 días. O sea, la garantía de tu producto es 2 años, ¿de acuerdo? Pero si a ti el producto se te estropea más allá de 15 días, pero que muchas veces es que como una cámara de fotos, por ejemplo, no hemos llegado a utilizar todas las funciones, en esos 15 días.
Sí, eso es verdad.
O sea, que no sabemos si el pulso está roto o no.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Más que cuando vamos a utilizar el flash, por ejemplo, imagínate. Uh-huh. 15 días no hacemos una foto nocturna, pues no usamos el flash. Uh-huh. Nos damos cuenta 15 días después. Bueno, pues muchas superficies, grandes superficies de nombres muy conocidos, sí, cuando llevas el producto 15 al día 16, te cogen el producto y espérate que te lo arreglo. Uh-huh. Te lo arreglo y pasan a lo mejor un mes hasta que te lo devuelven arreglado.
Ajá.
¿Sabes?
Sí,
o sea, que tengamos
sí
en cuenta, no siempre pasa y por supuesto que no pase, ¿no? Pero sí, esto es como todo, ¿no? En unos tiempos en los que gastarnos dinero ya nos duele bastante, sí, pues desde luego hacerlos con las mínimas garantías reconforta, ¿no?
Sí.
Y ahí es donde de verdad que recomiendo a los usuarios tanto que tengan cuidado cuando hacen compras por internet, sí, como con ciertas marcas e incluso sin ser por internet en grandes superficies
también,
que utilizan
sí
esto de los 15 días.
Sí.
Como un problema añadido para que un usuario pueda tener pegas, ¿no?
Sí, se ha de tener en cuenta, es verdad. Pues me ha gustado esa, hoy más de carácter reflexivo, ¿no? Esa luz verde y la luz roja.
No sé, siempre hay producto
sí, pero
y
bien
marca y modelo, ¿no?
No, me ha gustado, porque además tiene muchísimo que ver con todo el ámbito tecnológico y en este caso con lo posterior. Si nos pasa algo, pues bueno, que tengamos en cuenta una serie de cosas.
Que incumbe a todas las marcas y a todas
y tanto,
las demás.
Desde luego. Aitor, como siempre agradecida por tu colaboración y nos volvemos a hablar de aquí a 15 días aproximadamente.
Muy bien.
Un beso fuerte. Hasta pronto, Aitor. Chao.
ce@cadenaser.com
I un dia més t'haig de dir que se'ns ha passat el temps volant, volant, volant. Avui hem esbrinat més coses sobre un àmbit mèdic, jo crec que apassionant, l'àmbit dels implants mèdics i de les pròtesis i òrtesis. Òrtesis o òrtesis, eh? Doncs ara ens farem un lío encara. Però ha estat molt i molt bé, certament. També ha estat molt bé avui parlar amb els nostres col·laboradors, alguns d'ells, perquè tots no ens donava temps, el Dani, el Martí, l'Aitor, i com no, doncs fer el programa amb el meu company tècnic Toni Suárez, un plaer, també amb el David Medrano, José de la Fuente, Dani Aragay a la producció i qui us ha parlat aquí a la realització, Marta Palencia. Per cert, hem rebut una proposta molt xula d'una aplicació Esport 360 de la que, doncs, evidentment, en parlarem, per què no, aquí a la Tecnosfera, i ens posarem en contacte. I també us dic que estigueu, doncs, pendents del nostre Facebook, de la Tecnosfera, que tindrem cosetes interessants per vosaltres, i del nostre Twitter, evidentment. I si us ve de gust escoltar el nostre podcast, ja ho sabeu, ho podeu fer ràpidament, d'aquí a poques hores, a través de radiobarcelona.cat. Dit tot això, avui li posarem el punt final amb una altra música. Se'ns ha anat, sí, malauradament, darrerament semblo com donant notícies d'aquest tipus, però en fi, el volem recordar perquè ens agradava el Robin Gibb, sí, un dels germans Gibb, que conformava la banda Bee Gees, i que en solitari el Robin Gibb va fer una cançó que va tenir molt d'èxit. És aquesta, Juliet, que desitjo que et cuidis molt. Adeu.